Pet Shop Boys, Pet Shop Boys. A veure, Pet Shop Boys qui són, Neus?
Qui són? Doncs és un duo anglès. Tu la viola tenies preparada tu millor que jo,
doncs,
però
bueno...
No, són una gent que van triomfar molt al final dels anys 80, principis del 90, però clar, després de 40 anys de fer música, doncs ja tenen la seva edat, Neil Tennant té 68 anys i Chris Lowe 63. O sigui, és una parella, és un duet britànic que ha vengut molts, molts discos.
Molts discos. Ells es van conèixer en una botiga d'electrònica, que es diuen Pet Shop Boys, que són els nois de la botiga d'animals. Nor, es van conèixer...
En
una botiga d'electrònica. Sí. El Neil tenia 27 anys, era periodista musical d'una revista que es deia Smash Hits, que vindria a ser com un... Ja no sé, un superpop, però amb guais.
Oh, saps? Home, el superpop
ell era periodista. I l'altre, el Chris Love, tenia 22 anys
era 81,
i era estudiant d'arquitectura. Sí, i contràriament al que sempre s'ha pensat, no eren parella. Eren amigues.
I no ho han sigut mai? No ho han sigut mai, tampoc.
No ho han sigut mai.
Bueno, de fet, això, va ser el 81 que van començar, però no va ser fins al 94 que Neil Tennant va sortir de l'armari i va dir que era gai a la revista Attitude. Mm. El Chris Lowe no ho ha dit encara, potser perquè és un gandul, perquè la veritat és un tio que sempre està com als escenaris
absent.
Per fer tot l'altre, saps? Sí, tot el Neil, plan, parla tu, digue-ho tu. Mm. El que és cert és que han fet moltíssims himnes gais, com per exemple aquest, que és It's a Sin. Estaven al 87 parlant de l'educació que molts hem rebut, una educació a vegades molt castradora, molt dura, no?, de que tot això és pecat, tal...
Doncs ara torna, aquesta educació.
Aquesta és la cosa dels Pet Shop Boys, que ells, el que deien als 80s-90s, segueix sent en moltes vegades molt vigent, i aquest disco pop segueix sent, evidentment, també molt, molt vigent, i hi ha molta gent a recuperar del que Pet Shop Boys, diguem-ne, portaven. Per exemple, aquest videoclip que va fer d'aquesta cançó és del Derek Jarman, que és un tio que encara segueix molt interessant i que és un referent de la lluita pels drets LGTB.
Sí, sí, en vam parlar aquí de Derek Jarman també.
Efectivament.
Dir, aquests Pet Shop Boys es van posicionar molt en contra de la llei aquella de Margaret Thatcher, que en aquell moment només era de Margaret Thatcher.
28, sí.
Com era?
Sí. Sí, que 28.
28, que és aquesta llei que Margaret Thatcher tenia la mania de que a les escoles no es podia parlar de res que tingués a veure amb la qüestió gai.
Sí, sí.
No es podia fer...
Ni diferents famílies, ni res.
Ni diferents famílies, ni diferents res.
Escolta, i
això era una cosa que passava als anys 80 aquí, amb la Margaret Thatcher.
Ara ja no passa això.
Ara ja no passa això.
Escolta, Marx, no em digueu que no és bonic estar parlant dels Pet Shop Boys sense que cap dels dos l'hagi palmat.
Tu estàs una mica constipat, compte,
És que jo crec que moriran abans nosaltres que els Pet Shop Boys.
Exactament, tens raó. Nosaltres portem una vida...
I ells estan...
No, però més estan molt compromesos políticament. O sigui, és el que tu dius, no?, que aconsegueixen fer els temes més intel·lectuals d'allò, i en canvi els temes... Com has dit tu, que
això m'encanta. Hi ha coses molt elevades que les baixen i coses molt baixes que les eleven. Sí, fa una mica d'ascensor i això està molt bé.
De totes maneres, hi ha una cosa que és genial, que és que sempre ens ha fet ballar Pet Shop Boys.
Sempre.
No? Sempre ens ha fet ballar. Sempre. Mira aquesta. Aquesta és la teva, Aquesta l'Ernest ha dit. Aquesta a mi no m'agrada. No m'agrada, diu l'Ernest. Digue-li la cara, el que li hagi de dir.
Quina edat té aquest noi?
No tenim ni idea, perquè...
Quina edat tens, Ernest? 48.
48, 48 anys. Aquest quin tema és?
Aquest va ser el seu primer gran hit, que és West End Girls, que parla del barri de Londres del West End, que ara tothom el coneix perquè és on hi ha els teatres, però durant els anys 80 era on hi havia realment el tole-tole.
El tole-tole estava al West End.
És un barri mític de Londres on realment es feia... jo he vist unes coses allà impressionants.
Ah, sí? Coses que no imaginàveu mai.
Nunca imaginé.
Per exemple.
Allà el guió tenim, per exemple, puc explicar, diu... Això ho has posat tu, el guió. Puc explicar la meva experiència al West End amb Girls.
Amb Girls.
A veure, doncs endavant.
Mira, allà vaig assistir al que va ser el primer striptease de dones per a dones.
Carai.
Ah. En el Jojo, que és una Madame Jojo, que és un dels famosos locals d'estriptease de Londres, i vaig anar amb la meva parella en plan... bueno, ja, perquè a mi aquestes coses no em fan gràcia. I bueno, el típic de pel·lícula, allò, allò que hi havia allà, el pol aquell, amb les ties fent així, i despullant-se, nosaltres ens vam posar al costat d'un parell de noies que anaven vestides així superbé, i resulta que eren dues advocades de la City.
Mm.
Desbocades, desbocades, amb tope bitllets a la mà, i es va venir una noia davant nostre i va començar a despullar-se. I jo pensava, jo només pensava, que antigènic és això. Perquè, clar, totes les pollades anava apuntant allò.
De totes maneres.
I després, jo analitzant-m'ho així, en plan, fredament, ui, que antigènic, que antiestètic. I després... es va acabar de despullar, que ell anar-li fotent bitllets, i de cop
les dues advocades li posaven bitllets a la senyoreta stripper.
Desbocades, advocades, sí, sí. Bueno, total, bitllets. Acaba el número i aquella noia agafa, sense cap moviment sexy ni res, agafa el dollós, les calces... I jo vaig pensar, però aviam, no s'haurien d'acabar de currar fins al final.
Sempre, tot, al final és molt important.
O traient-s'ho molt mona, les calces de Déu,
perdona,
i després
no.
Acaba el número
5. Els finals s'han de cuidar.
Què collons s'han
de cuidar?
Com es nota que no estàs strippers? Mira, jo que he estat stripper...
Zero strippers, no m'agrada.
Mira, jo que he estat stripper, i tu també, guapa, vas perdre una oportunitat, tu estàs a un lloc, que hi ha dues advocades amb pasta tirant bitllets a dos i una mica s'ha de despullar. I tu, en lloc de pensar de forma... Ai, m'ha dat... A tu treu la samarreta, treu la teta i a veure si et filles alguna cosa, tia.
Jo entenc que aquests espectacles...
Vas perdre un negoci, vas perdre una oportunitat.
Els tios que no
els
veuen tetes sovint els pot... Ah, d'allò, però jo en tinc un parell. Vull dir, a mi no m'emociona.
Però que no estem parlant que t'emocioni a tu, si ja emocionava les advocades, això és el capitalisme. Aquí hi ha dues advocades que estaven allà disposades a tirar les seves lliures a la cara a les nostres tetes.
Després vaig parlar amb les strippers.
Les que tengo aquí colgades.
Jo després vaig parlar amb elles. Els vaig parlar amb elles i els vaig preguntar...
Amb qui?
Poseu amb les strippers, amb algunes.
Amb les strippers.
Vaig parlar amb elles, vaig com preguntar-los, us heu sentit més còmodes que normalment? I diu que van disfrutar.
Ah, sí,
tot era, era exclusivament per dones, eh? Hi havia com, jo que sé, 300 o 200 dones. I diu que mai havien disfrutat tant, mai s'havien sentit tan còmodes. No.
Escolta una cosa, això és Madame Jojo. Clar, clar, clar.
Madame Jojo.
Algun
poc higiènic, què t'ho has dit? Perquè jo en aquest
Ara ens ha sortit higiènica. Bueno, escolta'm una cosa. Alguna altra anècdota al
West End? I veu tornar o no, allà?
Que es pugui parlar a ràdio, no.
Fes una elipsi.
Vaig anar al Candy Bar, que era un dels bars mítics lèsbics de Londres.
I què va passar al Candy Bar?
Moltes coses, frenic. Però ara ja no, perquè l'han xapat.
L'han xapat.
Igual que el First Out, que va ser un... Que allà hi anàvem bastant, aquests nois, amb el Jimmy Somerville, aquell de Communers.
Sí.
Era cuiner. El Jimmy Somerville. I en allà...
El Jimmy Somerville va passar per Barcelona i es va repassar a tot Barcelona. Va venir a principis dels 90.
Sí que és veritat, certo.
I tu com ho saps?
Perquè jo tenia amics que els trucava i deia no, estarà amb Jimmy Somerville.
Diuen.
Londres se li va quedar petit.
Sí. I vinc a repassar-se.
En el West End.
I mira que era... I tenia... Ah, sí, tenia... Estava armament, no? S'has fet un... És que aquí hauríem de posar-li una càmera a la...
Sí.
En contra de posar càmeres als estudis de ràdio, però amb la Neus Càceres, perquè ella va fer un programa...
La posarem un conegut, es va enrotllar amb ell.
A veure, sí.
Què tenia?
Tenia un troncot, un tuli-tuli, molt interessant. Molt interessant. Bueno, i era el de Comunals i la gent, bueno, doncs m'encanta. Bueno, escolta, Pet Shop Boys, no? Tu dius, Marc...
Que són molt anglesos, els Pet Shop Boys. Això és una altra cosa. Ells han fet 14 àlbums, són una mica gandulets, també. Els va costar molt sortir de gira, van trigar 10 anys a sortir de gira. I, bueno, quan s'hi van posar, doncs ja fantàstic i tal. I a Barcelona crec que els anirà molt bé, perquè dimecres, jo crec que a Barcelona s'hi tiraran com a casa, perquè el Primavera Sound, si hi heu anat, és com anar a Anglaterra.
Ah, sí, perquè són tots anglesos.
Sí, són tots anglesos.
Exacte.
O parlen anglès.
Bueno,
però a Barcelona ja és com a...
Sí, però allà més, i a més venen...
O sigui, dels
preus dels hotels aquests dies, entre Coldplay i Primavera Sound a Barcelona, estan pels núvols, total. O sigui que, i a més, aquest Primavera Sound també hi toquen altres grups amics de Pet Shop Boys, com a New Order o Blur, amb qui han col·laborat, o sigui que també estaran perfectament.
Estaran perfectament encaixats. Escoltarem a publicitat i tornem parlant de Pet Shop Boys i també una mica de què va passar al Candy, al bar Candy, que és un bar que ja ha xapat.
I què no va passar?
I què no va passar? I coses que es pugui fer. Ara si es pot explicar alguna cosa. Fes alguna...
Alguna coseta.
Alguna Explica'ns-ho metafòricament. Fes poesia. Poesia després de la publicitat, com ens agrada a nosaltres, no?
Parla de les flors.
Sí, exacte. La publicació de París.
Clar, sí.
París, cigonyes, colibris que s'acosten.
Tijeritas.
tijerita va, tijerita va, tijerita costureros. ¿Me pasas la tijerita? ¿Para qué la necesitas?
Para hacer ganchillo.
Vostè primer, amb Marc Giró. Vostè primer, amb Marc Giró.
M'encantava perquè jo, quan no sabia anglès, que tampoc, però jo cantava Pet Shop Boys i m'inventava les músiques, però l'encertava.
La gràcia d'aquesta cançó i de Pet Shop Boys és que els Pet Shop Boys ja no estan fent grans èxits i aquest és l'últim, jo crec, gran èxit que van fer, que és del 99. O sigui, des de llavors encara viuen de rendes total, però clar, són unes bones rendes, són unes bones rendes. Brasil els va impactar, Brasil els va impactar i aquesta cançó és el
home,
resultat.
És que clar, perdona, però tu no som del Brasil?
També.
Et va impactar o no?
També, també. Va, és que és un continent, és un continent.
Què te la va dir?
Però
jo vaig anar
Paradise,
a Sao Paulo i he tingut oportunitat d'anar a Rio de Janeiro i vaig dir no, jo no puc tornar a Brasil. Mai més. No puc tornar a Brasil mai més. No, no me lo pidas. Bueno, escolta'm, Neus, tu ens vols parlar d'una col·laboració sí. que van fer els Pet Shop Boys, perquè estem dedicant al programa, bueno, estem dedicant al programa per collons, perquè vosaltres dos us ha ficat al cap això de Pet Shop Boys, a mi ja m'ha anat bé, perquè...
A tu t'encanta, no?
Tu dic, bueno, és que jo...
I dimecres venen a Barcelona.
I dimecres venen a Barcelona, perquè genial. Tu vas parlar d'una col·laboració sí. que van fer amb Dusty
amb
Springfield.
Amb la Dusty Springfield.
Springfield.
Val? Que va ser la primera col·laboració d'ells amb un altre cantant. Sí. I ella, la Dusty Springfield, o sigui, li va significar el retrobament amb el públic, perquè aquesta dona va ser molt, molt famosa durant els anys 60. Va fer cançons com, que segurament la coneixeu, que és Son of a Preacher Man. The son of a preacher man. Aquesta.
Sí. Com, com?
Es diu Son of a Preacher Man.
Espera, que la...
No, tot és Son of a Preacher Man. Jo me
n'empana,
diré. I després...
Vale, la preacher aquesta, explica una mica... Mira, cinc característiques, tres, quatre coses que haguem de saber d'aquesta de la Dusty Springfield, perquè, senyors i senyors, si vostès volien uniformitat, la Dusty Princeton aquesta ho té tot, la tia. Té el pan complet.
Té el pan complet.
Era
mullera.
Miop.
Miop. Miop. Ser miop, això és molt important. Et marca la vida, eh?
Marca, marca.
Era, a més, era molt tímida de tan miop.
Era tan tímida que ella, traient-se les ulleres abans d'anar a cantar, ja en tenia prou. Perquè la gent desapareixia.
Que no deia res, no?
Va? Llavors, aquesta dona va ser superfamosa durant els anys 60. Tenia una veu... O sigui, va influenciar la Motown, amb molts cantants. O sigui, l'Aretha Franklin, inclús, li va versionar una de les seves cançons.
La saps? Te la saps? Espero que no.
Sí, per favor, avui ha donat el cupo de fer la pena.
Escolta, llavors, ella era
lesbiana.
Lesbiana.
Miop.
Miop. Tímida.
Antiracista.
Antiracista.
Antiracista, per exemple, ella.
En aquest programa.
Ara, perquè tothom, ai, sí, jo soc antiracista, antiracista, però tingues els pebrots d'anar als anys 60
ara.
A Sud-Àfrica, en ple govern de l'apartheid,
i dir que tururut.
Amb totes les entrades venudes i exaurides, sí. i la tia es va enterar que la gent de color negre no podia entrar al seu concert. I la tia es va plantar i se'n van tornar a Anglaterra sense cantar.
Sense cantar. Igual que les folklòriques durant el franquisme aquí.
Igualico. Llavors,
escolta, bueno, llavors, anem a veure quina és la cançó aquesta que va fer. Aquesta jefaza.
Va, aviam, amb les meves dislèxies i d'allòs. What I've done to deserve this.
A veure, sona així.
Maquinetes. Quin Quina energia totes les cançons, eh?
Sí. I aquesta cançó li va permetre... ells la van reivindicar perquè ells eren molt fans de la Dusty Springfield. Fins a llavors ella, pobra, va entrar en depressió. Ho he dit que va ser parella de la... del Billie Jean King, que era una gran, famosa tenista. Una de les primeres que va sortir de l'armari. Que no la van treure de l'armari. Aquesta és una altra, eh? Llavors ella va entrar en depressió i es va fer cocainòmana, pobreta.
A més a més, també era cocainòmana.
Va caure malalta, cocainòmana, i ells la van recuperar, demanar.
Aquesta, realment,
diu que va ser una de les seves...
És una mica alguien de más.
Va ser una col·laboració més difícil perquè ella era molt, molt exigent i molt bona cantant. Sisplau, busqueu Dusty Springfield a YouTube i flipareu.
Flipareu, ara com sonen. Estarem d'acord, jo, que hi ha moltes coses que fan els Pet Shop Boys que després s'han reproduït. O sigui, aquesta cosa, el pop mesclat amb la cosa electrònica, no sé què estic dient, eh? Però saps què vull dir? Però que després hi ha coses que sonen a Pet Shop Boys constantment, no?
És molt
són
limitades.
Són unes pioneres.
Bueno, i una influència mundial total, eh? O sigui, que aquesta és l'altra. I, de fet, és la gràcia, que ells han fet gires per Japó, han triomfat, han anat per tot arreu. És aquesta cosa mundial, mundial total.
Són una maricona.
Tu, una cosa. Què t'ara va dir? Neus, tu has anat a molts concerts dels Pet Shop Boys? Com són aquests concerts?
Pues la veritat... A un.
Però ja no vas tenir...
Però recordo que la seva posta en escena, perquè ells... Són una mica cagarrotiers sobre l'escenari.
Ara també estem acostumats a aquesta cosa de Beyoncé i compte que no paren de moure, filla meva, i de Rosalía, que tenen...
No, ells no es mouen.
Molt hieràtiques, però molt bé. Va ser precisament, em sembla que era en el Primavera Sound, que també van actuar. Ara, segurament a Twitter algú m'ho corregirà.
Total, de fet, un dels últims èxits, per exemple, també és el New York City Boy, que també és del 99.
A veure el New York City Boy. Home...
De fet, aquell any també hi ha aquella cançó que es diu You Only Tell Me You Love When You're Drunk, que és només dius que m'estimes quan estàs emborratxat o emborratxada, que és una cançó que és cert.
Que és cert, t'ha passat. Tu també només dius que ens estimes quan vas...
Totalment.
No, un moment.
Hi ha un llibre de la Pat Moliner que diu així, també.
És veritat, només t'estimaré...
T'estimo si he begut.
Si he begut, bueno, és que clar.
I de fet hi ha una cançó d'amor també preciosa que m'encanta, que l'han gravat fa molt poc amb l'orquestra de la BBC. És una cançó que es diu Rent, i que és la història d'amor de dues persones, posem pel cas que són nois, on un li paga l'altre.
Li paga l'altre diners.
El manté. Sí. I diu, t'estimo, em pagues el lloguer. Tota estona va dir
això. Espera un moment. La cançó que està de...
De New York City Boy. No.
Sí, You Only Tell Me You Love When You Are Drunk. Sí. Com fa?
Aquesta és
de New York City. Com fa? No, és que ho dic en sèrio.
No, però jo ja he fet el meu cupo de ridícul.
Com?
És que no, és que ja ho he fet per dir. És que jo l'he vist cantar i per això no vull fer el mateix.
Va, Marc, va, no, et sorbet tu, que tens una veu.
No, si no, d'aquí que la trobi l'Ernest, potser ell sí que necessitaria aquí, vamos.
És que a més m'estic constipat, és que clar.
Bueno, per això...
No torturem a ningú.
No, però et vull dir-te, ho dic, que estiguis...
Que és tímid.
Però a tu us ha passat... Us ha passat de dir algú que l'estimàveu perquè anàveu...
I tant, per això he deixat de veure.
I després, quan passa l'efecte, passa l'amor?
Bueno, te'n vas ràpid. Sí, pues... A vegades l'avantatge de la Peti és que tampoc te n'en recordes de les aberracions que has dit. Però ara, Marc, a tu i a mi ja no ens passarà això.
Tu has deixat de veure, no, també?
Sí, també.
I què tal et va?
Doncs la veritat que amb una energia uns dilluns... Sí o no? Mira com estic!
Es nota, tens raó.
Però jo que em porta sense veure? Perquè tu estàs guapa, també.
28.
Avui és 27, no?
28.
28 estem, sí.
Doncs li porto 28 dies sense veure.
29!
I quan portes?
29 dies.
No, ja. Ara ja ho tens, eh?
Ja ho està.
I què notes?
Doncs mira, més energia.
Sí.
Els de matins són... Ah! Hola, bon dia!
No tinc ressaca, no? No tinc ressaca.
Zero ressaca, és molt refrescant. Llavors, les sinapsis del cervell em comencen a anar molt bé.
Però ho has notat ara, no? Per al cap de 28 dies.
Seriosament.
Però no faci un lambrusco ni res.
Calla, això no se li pot dir una persona que deixa de veure.
De res. Ja ho he fet per aquesta existència.
Para. T'ho dic, Marçaleva. Si nosaltres, aquesta senyora i jo i ara, haguéssim de tornar a veure el qual...
Lambrusco.
Abans de prendre'ns un lambrusco, me la tallo. O sigui... No hem arribat fins aquí per tornar a veure amb un lambrusquito d'aquests. Com diu Isabel Calderón Pineda, amb un lambrusquito, que això lambrusco és el tibo. O sigui, està els grans espirituosos i ho van dir. Però després hi ha el lambrusco, que és el tibo fer negoci per part dels italians d'altra vegada.
Correcte, igual que Prosecco. No.
Vinga, home, per favor, això... una cosa, estàs parlant amb dos alcohòlics de carrera, massa. Ai, podries tornar a veure prenent-te un lambrusco. Fora d'aquest estudi. Hem d'anar a publicitat. Perdó, Esther, això com fas així amb aquesta mà...
Perquè em vegi, faig el símbol dels diners, perquè em vegi. Llavors aixeco...
Però fas una cosa com rara, perquè fas així...
Però jo penso que diu, ole,
perquè aixeco la mà perquè la vegis, perquè notis com un, saps, aquí hi ha algú, i llavors et cridi l'atenció, però sense ser molt intrusiva.
A veure, que l'estem a posar... Hem d'anar a publi.
Sevilla que ha guanyat el PP.